a ib3notícies.com.
Heu de saber que el jove cuiner menorquí Joan Taltavull protagonitza, veurement si ho direm, un curtmetratge titulat Tot el que neix primer es trenca.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I ja poden començar aquesta segona hora, si la poden començar, no ho sé, no sé si...
Ara ja has arrencat.
Sí, ara ja he arrencat, eh? Sí. Tenim el paradet, aquesta corda, ja, sí, ja dut llis. Bueno, han jugat amb Maria, de la Salut, i bons concursants. Han fet una bona puntuació, 48 punts.
I sobretot, sabien moltes coses.
Sí. Moltes coses.
Moltes coses.
Deixar de ser professor de Maria ja... Sí. Ja m'han guanyat.
Que va acabar, en principi sabem que tots...
A tots i que vas escapar allà.
Sí, no?
Sí, qui va rector, sí, ha dit, rector,
rector,
va
començar. No sabem si eren mambelleta, no sabem si eren cot de puny, no sabem si varen volar banys, no ho sabem. I no fa tant d'això.
Quina imaginació.
No, no, anys 50.
Sí. Anys 50.
Sí.
Sóc conte gros, perquè arribar fins aquí, fins a l'estudi d'IB3 Ràdio, dia 25 d'agost del 2026, que se recorda i bé.
Jo ho he sentit a dir abans, però sí, és una frase que se diu bastant, crec. El manco pas pla.
Bueno, s'ha transformat en dita, sí, en dita popular.
Un refrany.
Bueno, idò, hi hem jugat amb Maria i ara és moment de conèixer aquesta notícia del dia que vos dèiem d'aquest jove cuiner menorquí que és en Joan Taltavull. Saludant primer de tot en Lluís Fortesa, que és qui s'ha incorporat... Ui.
Com així? Ui.
Avui no xiula...
Ets un Terian.
S'ha convertit en un Terian, no? Clar. Cosa.
El de Marí mos han contat que Rostoi, clar, va començar amb un grufador, amb un grufador de porcs. Crec que no n'hi havia de porcs. Eren joves que demanaven un grufador.
Supos que és Renau.
I clar, en Lluís sap que li agrada un festival.
Segur que s'ha ficat dins els safarets de rock and roll.
Diu que no.
No, diguin mentides.
Ell és més de rock.
Ell diu que no.
Que de safarets.
I d'ahir estava en el Rostoi.
Ah, diu que tenia exàmens al setembre. Però vas tenir exàmens.
Durant 30 anys has tingut exàmens.
D'anys.
Ara fa un parell d'any que no en tens.
Diu que sí. Clar, anaves a repesca, no? Sempre. Anaves a setembre. Passava. Bueno, Maria, Miquel, com estàu?
Bé, no mos hem mogut d'aquesta cadira.
Digerint sushi.
El sushi d'abans, no? Esperant que arribi el sushi de Llampuga.
Sí, sí, qualque dia arribarà.
Ara que ja s'ha obert sa veda.
També li poden demanar en Joan Taltavull.
També.
Xerrant de cuina.
Clar, perquè avui anem fins a Menorca per parlar d'aquest jove cuiner, en Joan Taltavull, i del seu curtmetratge que es titula Tot el que neix primer es trenca.
Nunca pasó que no pasara nada si todo se torce, espero no maica.
Espero que no te se faiga de día.
Contando cosas que nunca diría. Rodeado de gente elegante, cualquier tonto se siente importante. Rodeado de gente elegante, un ver que pasaba y volví por lo aire. Oye, el día que volví a nacer. Oye, el día que volví a nacer. Oye,
en només de 9 anys, el cuiner Joan Taltavull ja comença a guanyar prestigi dins el món de la gastronomia. L'any passat va representar a Menorca l'European Young Chef Award, un concurs dels millors joves cuiners.
Mm-hmm. I allà va quedar tercer, presentant un arròs a la terra i un plat de creació pròpia inspirat amb aquesta recepta tradicional de Menorca.
No he menjat mai d'arròs a la terra?
No.
Jo tampoc.
Però...
Aquí poc aniré a Menorca, així que el millor...
Aga, venga, sí.
Ah.
Ja no ho sé.
Us en duc un tàper.
Me ressona,
no sé com arribarà això, però... He tastat la caldereta, però aquest arròs,
no?
No,
no el mateix. No
segur que és bo.
Vas a Menorca, en duràs, també el compartirem.
Clar.
D'acord.
Sí, sí, sin dubte,
sí.
Jo això, no n'he menjat poc el que dia el tastaré. Va, per si hi ha qualcú com nosaltres que no sap que és aquest arròs a la terra, no l'he menjat mai, vos explicant que és un poquet així per damunt, diuen que es tractaria d'una herència culinària àrab que s'hauria redactat. Tradicionalment a Menorca aquest plat se feia el dia de les porquejades o les matances.
Mira, van que xerraven de porcs. I tot és que ho veu venir. I tot i que el nom del plat menciona l'arròs, no en du d'arròs, l'ingredient principal és el blat trencat en morter, però també du domàtiga, ais, costella i diferents embotits de porc.
I això, un plat que se diu arròs a la terra, però que no du arròs.
Sí.
És un poc curiós.
Sí.
És blat així, és micolat.
Blat molt,
dir, sí. Sí, sí. I de la història d'aquest plat que va fer inspirat amb l'arròs a la terra i amb el qual va quedar tercer en aquest European Young Chef Award, n'ha nascut un curtmetratge. L'ha titulat Tot el que neix primer es trenca, i en podem escoltar un petit fragment.
Tot el que neix, primer s'arró. La terra. La llavor. El gra. La meva ànim. Jo també vaig haver de rompre esquemes per trobar la meva veritat. Rompre'ns idees del que havia de ser. Rompre'ns lo fàcil. Lo esperat. Lo segur. Meravellat. Hipnotitzat per esforç, submergit dins d'aquell caliu, el caliu de la meva família. Vaig intentar seguir un altre camí, però la terra me va cridar de tornada. La mateixa terra, on el blat xeixa, es fa fort amb el vent, on el gra se mou en les mans, on el porc negre es cria en llibertat i les carabasses renyeixen de sol.
Idò, aquest curtmetratge que s'ha presentat en el festival Food Film Menú, allà ha guanyat en la categoria de vies regeneratives i també aspira a aconseguir la votació del públic.
Aquesta producció parteix de la curta trajectòria d'aquest jove cuiner i posa en valor la relació que hi ha entre gastronomia, territori i l'origen dels aliments, dels productes.
Un curtmetratge que ha estat impulsat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca, produït per Be Creative, i té la intenció de reflexar la passió per la cuina i la terra.
Arriba el moment d'esperar bon temps, de viure en prat i pols i un plat calent, de sortir i llaurar mentre acaricies vent, una terra que brama de resignament. Arriba un temps de preparar llavors, guardades en pena en anys anteriors, fruit de sembrar misèria amb sol i suor, i esperar que ara acabi no hi hagi temor. Que la terra s'aixequi contra tot aquell tirà. La terra serà, pagès o no serà.
En Joan Taltavui, justament avui no mos pot atendre en directe perquè fa feina cada
clar.
Dia en aquestes hores, normal.
Són hores de cuiner.
Sí, sí.
Les cuiners.
De cuina.
Sí.
Però hem aconseguit parlar amb ell abans, avui de matí, i hem volgut aprofitar aquest curtmetratge per repassar la seva trajectòria. Començant, però, pel principi, diu que ell va començar la cuina gràcies a que el seu pare es pastisser.
Jo vaig començar en el món de la cuina gràcies a mon pare, perquè mon pare fa feina a una pastisseria i jo ara entenc de nou, però amb 16 d'allò que has de començar a fer feina i no saps prou de què, i bueno, al final, per fer uns mesos d'estiu, i vaig entrar allà a la pastisseria a fer feina i me va agradar, i bueno, vaig començar a estudiar el grau mitjà de cuina aquí en Maria Àngels Cardona, I quan vaig acabar allà, pues, ja tenia ben clar el que m'agradava i pues, ara mira, som a Barcelona, en el Sant Ignasi, i estic estudiant direcció de cuina.
Si arribes temps de sortir a segar, de despoar la terra i que torni a bategar, d'arma de coratge, deixar de plorar, toca estrenyar ses dents i sa pals esmolar.
I què és el que va captivar Joan Taltavull de sa cuiner? Idò també ens ho ha explicat.
El que més m'agrada, i crec que qualsevol cuiner, és veure en el client satisfet i que realment li agrada el que s'està menjant o l'experiència que està visquent. No? Jo crec que no hi ha res més públic que això quan és cuiner que veure un client, un comensal satisfet i agraït.
La terra és de qui la treballa. Terra és suor, terra és fang, terra és de qui l'estima i de qui per ella batalla. Terra és sang, terra és dolor. La terra és de qui la treballa.
I com vos hem explicat, tot i la seva curta trajectòria, en Joan Taltavull l'any passat va quedar tercer en aquest European Young Chef Award i mos ha contat quin va ser el plat que hi va presentar.
Si European Young Chef el que van presentar va ser una versió tradicional i una versió innovadora de l'arròs de la terra, que és un dels plats més icònics de la cuina menorquina. I bueno, el que va destacar molt el jurat, sobretot, va ser el gust que tenia, perquè realment els dos plats a simple vista pues no tenien molt a veure, però després, amb el conjunt i quan te'l menjaves, pues, la veritat és que els sabors eren quasi idèntics, no? I això és el que vam destacar.
Com recullen l'arròs amb guants de sí. Taronges en paper d'estany.
I arran d'aquesta innovació de l'arròs de la terra que va fer per aquest concurs, li han pogut demanar a en Joan Taltavull com ho fa ell per fusionar l'alta cuina amb els plats més tradicionals.
L'alta cuina amb la cuina d'arrel es pot fusionar sempre i quan mantenguis un respecte en aquella recepta tradicional i en aquests productes que la creen, no? Jo parto des de la base aquesta d'agafar un plat tradicional i dur-lo cap a una mirada més moderna, me miro els ingredients, segueix aquells ingredients, no n'hi afegeix ni llef i procur que el sabor sigui el màxim de parescut.
Una barraqueta sota un pi.
Vinga, suc de taronja.
Sí, sí, no. I arròs, també.
Sí, i arròs.
Només hi ha cançons arròs en aquest reportatge, sí, sí, sempre.
Bona
sempre.
Tia.
A partir d'aquest arròs a la terra modernitzat, com han dit, n'ha sortit un curtmetratge sobre la seva trajectòria.
En 19 anyets,
eh? En 19 anyets.
Ja me diràs.
Sí, sí. I en Joan Taltavull m'ha explicat més coses sobre aquesta producció que hi podem veure en aquest curtmetratge.
Aquest curtmetratge simplement explica un poc la meva història de la manera en què jo m'he mirat Menorca i probablement de la manera en què se la miren molt de menorquins, total respecte cap a el nostre producte, cap a les nostres terres i cap a les persones també que dediquen la seva vida a produir. I la veritat és que cercaven una mica a això, a rendir com un homenatge a totes aquestes persones que cuidan de Menorca i que feien que realment sigui una illa única.
Aquest respecte i aquest homenatge cap a la tradició, la cuina de Menorca i tots els cuiners també que l'han conservada i l'han ensenyada, però com que és tan jove, en Joan tot això ho fa molt bé i volien saber com, a través d'aquest reportatge, com veu el seu futur? Com és que una persona tan jove, en 19 anys, es veu d'aquí uns anys? I aquest xef ens ha contestat això.
Bueno, pues, sincerament, ara mateix estic acabant d'estudiar, m'hi queda un any, i no penso en un futur bastant proper. No m'agrada tampoc pensar en un futur molt llunyà, sincerament. M'agrada més viure una mica el dia a dia, però sí que es veu que, òbviament, m'agradaria fer feina a qualque puesto amb renom i òbviament, quan senti que és el moment de tornar, tornaré i perquè sempre ha estat el meu somni acabar aquí a Menorca i viure sempre aquí a Menorca.
Quina enveja, eh? Sí. Quina enveja, aquesta passió per la cuina d'en Joan Taltavull. Mm-hmm. I, sobretot, bé, clar, passió i dedicació, perquè té 19 anys, però de ben jovenet, de ben prest s'hi ha dedicat. I, clar, són moltes hores, sí. De formació, de dedicació, i sobretot ara que li queda aquest darrer any.
Sí, és que és això, és tan jove que encara li queda el darrer any d'estudiar.
Direcció de cuina,
Sí,
no,
sí.
No va de bromes.
No. I clar, ell en seu futur no sap encara com l'ha d'encarar, no sap cap a on ha d'anar, però ha dit que en qualque moment, després de fer feina a llocs bons, vol tornar a Menorca, per poder-se dedicar a fer plats així més d'alta cuina, però també sempre inspirats en la cuina tradicional local, que és això que a ell li agrada, per això va fer aquest arròs a la terra l'any passat en aquest concurs i va quedar tercer, que ja em diràs, el tercer millor xef jove d'Europa. Són paraules majors.
I tot això, a banda de la tradició menorquina, amb els productes menorquins.
Exacte.
Que també ho ha remarcat, que són molts i que són molt bons. Per tant, és que en 19 anys qui sap el que vol fer. No li pot passar qualsevol
jo,
cosa,
28,
encara.
Jo, 28, pot ser que vull fer.
Ara figura't.
No està tot 19, perdut, no hi ha futur.
I tant, que
i
sí.
I sobretot, compromís. Que això ho demostra i amb les seves paraules en Joan Taltavull i sobretot també en les seves creacions, en la seva cuina, d'alta cuina, de sofisticació, però arrelada en la tradició.
Jo el que m'ha cridat l'atenció és que el jurat, l'any passat en aquest concurs, va veure dos plats i diu que visualment no s'assemblaven en res, però que després quan els varen tastar varen dir que són iguals. I clar, eren dos arrosses a la terra, un fet de manera tradicional i l'altre reinventat i modernitzat, i aquí és quan se nota que és bo, no? Si visualment no se nota que sigui el mateix, però després els tastes tots dos i són exactament iguals. Això és el que s'hauria de cercar, no?, en l'alta cuina, que amb aquests productes d'aquí.
Curiós, eh, també.
Curiós així.
Sí, poder arribar en el mateix resultat. I d'ahir veurem quin camí fa en Joan Taltavull per ara, una carrera emergent i d'èxit, perquè ja ha guanyat un període...
Protagonista d'un curtmetratge,
sí, sí.
Que això...
Sí. Cap... No me l'ha passat.
No, no me l'ha passat.
No,
no.
Encara no.
Ja, sí.
No crec que passi.
Bé, ja, ja, no ja, fa, ja fa temps que n'hi ha que han passat els 19 anys, eh? Que sí, aquesta roig ja s'ha passat. Sí. Bueno, amb una carrera ascendent i ja ha passat per certàmens, n'ha guanyat amb bones posicions i sobretot amb aquest curtmetratge que se pot veure i també se pot saber més sobre la seva vida i la seva trajectòria com a cuiner. Fem una pausa després d'haver conegut en Joan Taltavull, aquest jove cuiner menorquí, i d'aquí uns minuts hi tornem.
Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
IB3 Ràdio és coneixement.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els records turístics clàssics. Quan entram en una botiga de records, hi trobam objectes petits, econòmics i fàcils de transportar. Però us heu demanat mai quin és el record turístic més venut del món? Idò sí, és el típic imant decoratiu, per a la gelera o per a qualsevol superfície metàl·lica que tinguem a casa nostra. Els més habituals són els que duen el nom del lloc que hem visitat o la imatge d'un monument conegut. I una petita observació lingüística. Recordeu que imant acaba amb T. I un altre clàssic són els clauers. Com els imants, sovint duen noms de llocs, monuments o símbols relacionats amb la destinació turística. I espero que ja hagin deixat enrere aquell castellanisme tan estès. Llavero. En català en deim clauer. Però si hi ha un objecte que desperta més nostàlgia és, sens dubte, la postal. Té un component personal i emocional que encara associa amb el turisme més tradicional i cultural. Qui no recorda aquells feix de postals, fermades amb un elàstic dins un calaix, que ens han acompanyat durant anys? I amb aquest recorda les postals, acabam el temps per avui. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
Les 4 i 28 minuts i ja tenim en Tomeu Canyelles per aquí. Tomeu, com estàs?
Què tal, com anem?
Bé, i tu?
Beníssim, content de tornar.
Avui tenim una celebració, perquè sabeu que tal dia com avui...
Una festa. Però per sempre trobam alguna cosa a celebrar. Si no són els ventiladors...
Més d'una, més d'una.
Si no són ventiladors, són personatges com els d'avui, no?
Ventiladors la setmana passada, però avui tal dia com avui, però del 1609...
Correcte.
En Galileu presentava el seu primer telescopi.
Quasi res. una fita. Ui.
Bon Lluís, us ho ha preparat, eh?
Avui molt lluïm, sí.
Jo no l'he abans, aquesta no l'havia vist venir.
No, mai el veu venir en Lluís Fortesa.
No. Bueno, i això va ser davant el Senat, que va presentar aquest primer telescopi.
Sí, sí, tenia una idea que mostrar, la va compartir, la va provar, la va convèncer la gent, evidentment, i va ser com aquell moment en què encara no era una figura, podien dir, excessivament incòmoda per les autoritats polítiques o eclesiàstiques.
I d'aquí era, en Galileu? Vinga, primer comencem per aquí, perquè és tan important per la història de la ciència.
Man, jo per començar diria que va ser un molt bon exemple d'home del Renaixement i una peça clau per la revolució científica dels segles XVI i XVII. S'arró bàsicament és perquè gràcies al seu telescopi els humans van poder conèixer millor els misteris de la Lluna, és a dir, els seus cràters, les seves muntanyes, o els satèl·lits de Júpiter, no? També se'l coneix per haver desmentit les teories d'en Aristòtil respecte a la rapidesa de la caiguda dels cossos, i també per demostrar i defensar l'heliocentrisme, és a dir, que la Terra, com altres planetes del nostre sistema, gira al voltant del Sol, no? Pensem que les seves idees s'oposaven a la visió geocèntrica tradicional, no? Cosa que li provocava més d'un disgust, no? De fet, en Galileu, que va néixer l'any 1564 i va morir el 1642, investigà també altres pautes fonamentals del coneixement científic, com, per exemple, l'observació i l'experimentació. De fet, que el converteix com un referent per científic posteriors, no? De fet, en una ocasió, que això m'ha agradat veure, no? El científic o físic, més aviat, Stephen Hawking, digué que en Galileu va ser responsable del naixement de la física moderna, i de fet, així se l'ha reconegut en els darrers segles, no? Per això mateix, encara avui se'l considera, pues, això, no? Com un símbol del pensament crític, de la llibertat d'investigació, i també de la curiositat innata que rodeja el món de la ciència.
El 25 d'agost de 1609, en Galileu presentava públicament el seu telescopi. Però, Tomeu, com se feia abans per estudiar els secrets que hi havia en el nostre firmament?
Mami, abans dels telescopis, les persones havien d'observar els astres a ull nu. Vull dir, clar, que jo supos que també qualcú, quan vaja, havia mirat els eclipsis, la cosa sí, no li va anar massa bé.
Ara que venim d'això...
Sí, precisament, no? Vull dir que un moment era un ofici d'alt risc.
Tothom devia quedar tocat.
No? Però sí que és vera que també tenien els seus primers enginys, no? Els seus primers aparells, no? Per fixar-se en la posició del Sol, de la Lluna, dels planetes o de les estrelles, no? I, de fet, aquests aparells tan bàsics, quins podrien ser? Hi ha, per exemple, els astrolabis, els quadrants, o els gnòmons, que eren com una espècie de varetes o columnes que projectaven una ombra i permetia estudiar el moviment aparent del Sol, no? Aquestes primeres eines, això, bàsicament permetien calcular hores, angles i orientacions amb l'objectiu d'elaborar calendaris i, en alguns casos, preveure eclipsis, no? Que ara en parlàvem fa just un moment, no? És clar que aquesta forma d'observació tan bàsica limitava l'estudi en els objectes més brillants i més propers al nostre planeta, això sí, fins a l'aparició del telescopi, no? És possible que existissin instruments semblants abans, però no se'n coneix amb certesa la seva autoria, no? Tampoc poden dir que en Galileu fos inventor pròpiament dit del telescopi, no? Perquè aquest honor correspon habitualment a un senyor, un holandès anomenat Hans Lippershey, un fabricant de lents que va sol·licitar una patent l'any 1608, no? Per una uera que permetia observar objectes llunyans com si fossin més propers, no?
És a dir, un any abans.
Un any abans, okay. Exacte. I el que va passar és que en Galileu sí que se'l coneix perquè va perfeccionar aquest instrument i el va orientar cap a una nova funció, que era l'estudi del cel nocturn, o que és el mateix, no? Aquest inici del camí cap a l'astronomia moderna.
Tot i així, però, quina recepció i impacte va tenir el primer telescopi d'en Galileu? Perquè, per aventura, la gent va al·lucinar.
Sí, jo crec que sí, no? Veure allà com aquesta escena, no? Sí. Venècia, de pujar amb aquests aparells. A més, m'imagino que devia ser un aparell d'importants dimensions, no? Clar, en aquests moments, no una cosa petita.
Clar, estem acostumats a telescopis petits, però en aquella època...
M'imagino que en aquella època, a més, pujarà per unes escaletes petites, allò, devia ser una autèntica aventura, no? Mami, en aquest cas, és que va succeir una cosa, és que en Galileu s'assabentà, com deien, gràcies a la carta un antic alumne seu, que un holandès havia creat un potentíssim objecte d'observació. Això li va interessar molt fins al punt de que s'engrescà construint-ne un. I això sí, també ho hem de dir que va ser a la seva manera, no? I, de fet, aquesta decisió va ser fonamental perquè el telescopi d'en Galileu, de 20 augments, era molt més potent i, com a aparell, també presentava moltes millores, no? Més important és que en Galileu definia en claretat la missió d'aquest aparell que fins aleshores servia per veure coses de lluny, no? De fet, el telescopi havia de ser la primera passa per estudiar i comprendre el cel, no? Dies abans de la presentació, diguem-ne oficial, d'aquest primer telescopi, va ser testat amb membres d'aquest senat de Venècia policia que situats des del campanil i de la plaça de Sant Marc van poder veure ben a prop Silla de Murano, no? Situada uns 2 quilòmetres. Per tant, un cop els va convèncer, a poc va anar orientant cap al cel i veure que era possible veure coses que fins aleshores ningú més havia vist, no? Mm-hmm. Aquesta demostració pràctica, per tant, va confirmar l'eficàcia de l'instrument i va obrir la porta a una nova era en l'observació astronòmica, en què l'instrument deixava de ser una simple curiositat o raresa per esdevenir una eina científica absolutament necessària. Mm-hmm.
I en Galileu, que ha passat a la història no només com un referent de la ciència, sinó també com a víctima d'un moment.
Sí, com molt d'altres, ho he de dir, no? Perquè el punt més conflictiu que condenar socialment en Galileu va ser la seva defensa de l'heliocentrisme, no? Una visió que xocava de ple amb l'oficialitat eclesiàstica d'aleshores i que en aquella època defensava el geocentrisme, és a dir, que la Terra era el centre de l'univers i, tal efecte, tots els cossos celestes movien al seu voltant. I com que aquesta oficialitat era inqüestionable, des de qualsevol punt de vista, no? L'any 1616, Inquisició va declarar que l'heliocentrisme era contrari a la doctrina cristiana i que, per tant, era herètica. No? Aquí comença, per tant, el primer xoc, no? Quan l'Església adverteix en Galileu que ell no pot defensar ni ensenyar l'heliocentrisme com una realitat demostrada. Ho podia parlar d'allò com una simple curiositat, però en cap cas afirmar que realment era així, no? Això, per descomptat, indignant Galileu, que lluny d'aturar-se va continuar amb els seus experiments fins al punt de publicar alguns textos que desmuntaven aquesta idea del geocentrisme i que, per contra, confirmaven el seu punt de vista, no? Això va arribar un moment màxim de tensió, que va ser el 1633, no? És a dir, 2 dècades i mitja després d'haver presentat el telescopi, quan va ser jutjat per un tribunal que el declarà sospitós d'heretgia, no? I a tal efecte, bueno, hi va una sèrie de conseqüències, no? Les seves obres se varen prohibir, se'l va condemnar a un arrest domiciliari que es va mantenir fins a la seva mort, és a dir, fins a l'any 1642. I també, que això forma part un poc d'aquella demostració pública de poder, no? Se li va exigir que renunciés davant la gent, davant la societat, de les seves idees, no? Que renunciés, que retractés.
9 anys tancat dins casa seva.
Vaja, però bueno, el va aprofitar. Vull dir que aquest home va seguir fent els seus experiments. Hombre, si tu tens també un telescopi...
Que
no m'acreguin.
No, no estava tancat tampoc dins una cel·la fosca, humida, no. Hi havia de certa... Dins aquest càstig sí que hi havia petits avantatges, com en esta casa.
Però bé, per cloure aquesta efemèride d'avui, te volíem demanar també de quina manera se va poder rehabilitar i reivindicar la memòria d'en Galileu després d'una repressió tan ferotge com la que va haver de viure.
Bé, si la comunitat científica que va reconeguent la contribució en Galileu a la ciència va ser perquè precisament els investigadors posteriors confirmaren la validesa de l'heliocentrisme i la mesquinesa d'un procés judicial que condemnà i humilià públicament unes les ments més privilegiades de la seva època, no? Aquest redescobriment posterior a la vida d'en Galileu va ser importantíssim perquè influiria en el pensament de científics posteriors, com seria el cas d'en Kepler o de Newton, no? També passava una cosa, i és que no se podien posar portes en el camp. Vull dir que l'empirisme científic s'acabaria imposant en molts aspectes sobre la visió tradicional, màgica o supersticiosa de segles i aleshores, no? Tot així, el procés de rehabilitació entorn a la seva figura va ser relativament lent, perquè, per fer-nos una idea, no? El seu llibre El diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, de l'any 1632, és a dir, el llibre que el va convertir en ulls de segles i en heretge, va deixar formar part de l'índex de llibres prohibits l'any 1835, és a dir, 200 anys després d'haver estat publicat.
Ja n'hi ha.
Sí, ja n'hi ha. De fet, hi ha una altra dada que a mi m'ha sorprès bastant, i és que l'any 1979 el papa Joan Pau II va crear una comissió formada per teòlegs, historiadors i científics per revisar aquest cas, no? I la comissió va arribar a un acord a l'octubre de l'any 92, on es van reconèixer els errors com a sospes i glesi en el procés contra en Galileu, no? Vull dir que així mateix va arribar bastant tard.
Justícia, sí. Molt, molt. Sí,
però molt. Any que anava carregat, no? Olimpiades, Expo, no?
Sí.
Totes les commemoracions del descobriment, l'arribada en Colón Amèrica, el tractat de Maastricht, i al mig de tot això, mira, l'absolució, no?, d'en Galileu. Mm.
I d'ahir era just que avui enxerràssim, avui que precisament, que sí. A tal dia com avui, però del 1609, en Galileu presentava aquest primer telescopi davant el Senat de Venècia, per molt que no el creguessin o que el vessin
exacte.
Com a... Sí, que fos incrèdul o que sí, el vessin sí, com a... Sí, com una incredulitat o com una heretgia.
Sí, vull dir, també forma part d'aquesta època tan convulsa en què cada descobriment sempre està acompanyat de qualcuna polèmica.
Mm. I deia molt bé, Tomeu, gràcies per fer aquest repàs en aquesta història, en aquesta efemèride de tal dia com avui, de Galileu com a astrònom. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu.
Tres ràdios, actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
De 9 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que el Club Pollença té una mostra dedicada a la filla il·lustre del poble com es naixes que ensenyat.
Aquest espai emblemàtic com és el Club Pollença del municipi acull fins a l'octubre una exposició dedicada a Xesca Ensenyat i Seguí, escriptora i activista cultural pollencina. La proposta recupera escrits, objectes personals i la memòria d'una figura pionera que va centrar la seva obra literària en la memòria col·lectiva de Mallorca de la segona meitat del segle XX, la cultura popular i les conseqüències de l'expansió turística sobre el territori.
I en volen xerrar de Xesca Ensenyat i ho fem amb en Miquel Amengual. Ell és historiador i membre d'aquell grup impulsor del nomenament com a filla il·lustre de Xesca Ensenyat. Miquel, com estàu?
Hola, què tal? Molt bé.
Molt bé. Per no iniciats en l'obra de Nascesca ensenyat, com la definiries?
La definiria, a veure, no som experts en literatura, però la definiria com una obra molt com dir, autocentrada i alhora universal, perquè Nascesca descriu uns canvis socials, uns canvis econòmics, uns canvis demogràfics que varen tenir lloc en el port de Pollença dels anys 50, 60, 70, però que en realitat varen tenir lloc també a tot Mallorca i més enllà. I també descriu, ella descriu un caràcter que és purament mediterrani. Ens podríem situar a qualsevol indret del Mediterrani, per exemple.
Per quines obres la destacaries?
La seva obra més reconeguda és Quan venia l'esquadra, que en aquest cas no és una novel·la, sinó que són una espècie de memòries on que parteix de la seva pròpia vida, però també on hi ha molta literatura, realment. Després hi ha una sèrie de novel·les, de les quals jo destacaria Una altra vida, que ja va ser editada pòstumament, el 2012, si no vaig errat. També destacaria Vila Coppola, que va ser Premi Ciutat de Palma. O la més diferent de totes, que és Massa vi per un sol calze, que també és un retrat així una mica irònic. No és un retrat, perquè ella diu que qualsevol semblança a la realitat és pura casualitat, però està basada en la figura d'en Costa i Llobera, ho deixarem així.
És que ensenyat i seguir, fia il·lustre de Pollença, que són paraules majors, des de quan i per què? Perquè, clar, Miquel, tu hi vares estar implicat dins aquest nomenament com a fia il·lustre de Xesca ensenyat.
Sí, és un nomenament recent, d'ara que s'estiu ha fet un any, que se va ser declarada fia il·lustre per l'Ajuntament de Pollença, i era un nomenament que ha tingut el recolzament de l'Ajuntament, però que podien dir que surt d'una iniciativa popular i del món cultural, si voleu dir així. Hi havia hagut qualque intent, s'havia fet qualque petició allà a l'Ajuntament d'un grup d'artistes, sobretot pollencins, però ara fa una mica més d'un any vàrem decidir, per una part, ampliar la nòmina de signants i vàrem fer una recerca tant de gent de Pollença que sobresortís del món purament cultural, però també, més enllà de Pollença, una sèrie d'escriptors, artistes i això, vam presentar més d'un centenar de firmes, però també ja amb el recolzament de l'Ajuntament. I amb aquestes dues coses se va poder aprovar per unanimitat aquest nomenament fa ara, en juliol de l'any passat, va fer un any. Sí, en juliol va fer un any.
Ara fa un moment parlàvem de la seva obra, però com us podries dir del seu llegat? En quins aspectes va ser pionera, Nascesca?
Nascesca és una persona que, per una part, té aquest llegat literari que és allò que la posa al capdavant de la literatura catalana feta a Mallorca, sense cap dubte, tota aquesta obra, però a part és que era un activista cultural molt important per al poble de Pollença i més enllà, va ser fundadora i primera presidenta de l'Obra Cultural Balear, va crear la primera, va ser també el grup impulsor que va crear la primera publicació local després de la dictadura, ja en democràcia, que era el Gall. Després encara va fer una altra revista, que seria l'Espira. Per exemple, un fet poc conegut i que ara ha entrat a la llum, sobretot ho recordava enviar el Marc, president del Club Pollença, que organitzava l'exposició, sí. És que Nascesca va ser de les primeres dones que se va vestir en la camisa cristiana per les festes de la patrona. Sí. Perquè ara ja està totalment normalitzat, per exemple, però als anys 70 no ho era tant.
Clar, per tant, va obrir camins, va donar importància a la cultura popular i la va defensar, no?, en un moment en què això no era massa comú.
Totalment, totalment. Ella era una gran defensora de la cultura popular. De fet, un aspecte que destaca molt de les seves novel·les és el seu vocabulari. Nascesca ensenyat era filla de família marinera i pescadora i recull un vocabulari, per exemple, de tot aquest món, un lèxic espectacular que s'està perdent. I una cosa que feia, que se pot veure a l'exposició també, és un recull de fitxes de tot aquest vocabulari, frases fetes, que moltes són recollides ja, es coneixen per diversos corpus o l'Alcove Moll, però n'hi ha qualcunes que no hi són, per exemple. Mm.
Qui poden veure en aquesta exposició, a part d'aquests 5 cèntims que mos feies, i de quina manera reivindica la figura de Naixés que ha ensenyat?
L'exposició, he de dir que és iniciativa del Club Pollença. Mm. Sí, dins, després del nomenament com a fill il·lustre, enguany se va declarar l'Ajuntament any Naixés que ha ensenyat, i dins aquest any el Club Pollença ha impulsat aquesta exposició, sobretot, ja dic, enviar el Marc ha estat el principal impulsor, i veiem una sèrie, un recorregut que, per tota la seva obra i llegat, han de donar les gràcies també a la seva família, que ha deixat molt de material. Veiem, per exemple, com se relacionava amb altres escriptors de l'època, veiem correspondència amb en Blai Bonet, amb en Miquel Bauçà, veiem la seva amistat amb na Maria Barbal, per exemple. Veiem, coneixent la seva faceta d'articulista, perquè també va escriure premsa bastant de temps, hi ha una selecció d'articles. Veiem també una cosa molt interessant, que són dues sessions de fotografies, una ni més no manco que amb en Toni Catany i una altra amb Nacolita, vull dir que són dos fotògrafs també de primer ordre, i veiem com que li donaven valor a Naixés com a escriptora. I bé, veiem també una mica el reconeixement posterior que s'hi han fet. Sí, crec que és tot un recorregut per tota aquella gent que no coneix una figura que va quedar un poc oblidada.
Per tant, dèiem que pionera en moltes coses, no? Com, per exemple, xerrar, fer reculls de la cultura popular, temes de llengua, després també en la participació femenina, en les festes de la patrona dins Pollença, però també va xerrar molt, va donar un enfocament al turisme que no sé si en aquell moment va crear molta polèmica, no? O va tenir conseqüències per ella, que xerrava de com se desfeia el paisatge arrel de turisme.
Sí, a veure, la gran majoria de les seves novel·les, com deia, demostren, descriuen tot aquest món canviant, el món turístic dels anys 60. Ella ho fa d'una manera, sense prejudicis, ell mostra les interaccions entre la gent mallorquina, la gent... la immigració peninsular, els estrangers que se van establir, no? Però sí que després fa una lectura crítica d'això, i ella fa una defensa del territori, fa una defensa de la llengua i la cultura, i posa davant el mirall el perill que representa tot això, també tots aquests canvis. Mm. I ho posa sense embut, ho posa a les novel·les i ho posava en els articles, que crec que... Jo això encara no connectant, perquè és veritat que és una figura per estudiar, però qualque polèmica, i molta gent que la va conèixer sí que ho sap millor que jo, però qualque polèmica li va dur, i tant. No se mossegava la llengua, això és ben segur.
Clar. Si va tenir qualque conseqüència, això, aquesta polèmica, la seva carrera crítica.
Clar que...
femenina, crítica, sí, una cosa que no era molt normal en aquella època.
O que no era una figura tan estudiada, no, Miquel? Comentaves, també.
No, ja dic, jo no som expert de literatura i costa trobar, poder informar-se sobre la seva obra. Costa una mica, si no, anar directament i cercar encara qualcuna de les edicions que encara circulen una mica. És vera que ara la darrera que s'ha publicat és el 2012, Una altra vida, i Babalusa la Medusa, que va publicar el Gall Editor, que era el 23, fa 4 o 5 anys, de quan venia l'esquadra, perquè encara se pot trobar, però sí, no és fàcil accedir-hi. I per això una mica la idea de fer tots aquests actes de l'any Naixés que ha ensenyat.
Clar, és l'any Naixés que ha ensenyat, des de l'any passat filla il·lustre de Pollença. Ha costat, però, que se reivindiqui la seva figura, també més enllà del municipi de Pollença.
Sí, la veritat és que estem contents perquè aquests dos darrers anys se n'ha xerrat bastant. Ha anat sortint qualque cosa fora de Pollença, en mitjans, però costa posar-lo... Crec que, ja que sé, per exemple, en Carles Rabassa, que fa poc ha guanyat el Premi Sant Jordi, és un gran defensor en això que ha ensenyat, i ell sempre diu que hauria de ser una figura de primera línia en la literatura catalana, i costa realment, costa que sorti més allà. per exemple, posar-la a nivell, no vull dir, ara enguany que tenim és any Blai Bonet, per exemple, no vull dir el mateix nivell que en Blai, perquè no és qüestió d'una competició, però que s'enxerri més, sí, i crec que quan anem tan mancats, sobretot de figures femenines, seria una gran oportunitat que se la conegués més. Mm.
I el fet de que el fill, en Marc Cerdó, hagi tret el llibre Una llum submergida sobre sa mare, també ha ajudat?
Sí, sens dubte que ha ajudat. El llibre d'en Marc s'ha llegit, s'ha presentat i, sens dubte, també ha donat una mà. I tant, crec que la feina que fa en Marc és important també i difícil, perquè ell també suposa que té aquests reptes com a escriptor i poder dedicar aquest temps més a sa mare que en ell mateix també és d'agrair, i tant.
Mm-hmm. Abans mos comentaves que en Xesca ensenyat també era articulista, a part d'escriptora, va impulsar publicacions com el Gai Editor, l'Espira Magazine, importantíssimes per Pollença i per sa dinamització cultural del poble. Però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que va ser pionera també de la literatura digital en català, gràcies a un blog, l'Hidrovió Apagafots, que va crear a principis d'aquest segle. En què consistia aquest blog? Perquè jo, per exemple, no l'he visitat mai.
L'Hidrovió és obert, se pot visitar encara, mm-hmm. Si posava a Google l'Hidrovió Apagafots, és un blog de VilaWeb, i va ser dels primers, certament, ja no t'he dit exactament quin any va començar, però sí, ell va morir el 2009, per tant, d'aquests anys anteriors, quan va morir el tenia actiu, sabeu, la darrera entrada, hi ha tots els comentaris de la gent quan va saber que havia mort, són allà, i se poden llegir. I sabeu, de fet, la comunitat que havia creat. Clar, això a ella li permetia diverses coses. Li permetia, per una part, ella considerava que havia estat certament exclosa de cercles literaris, i allà publicava capítols de novel·les sencers, i de fet Babalusa la Medusa, que és la darrera que se va publicar en llibre, ja havia sortit en el blog, després s'hi va fer una feina d'edició, però ja havia aparegut, i llavors era un espai de boqueria i de tot, més visceral tal vegada que els articles que s'havien de revisar més, i allà escrivia a raig, i poden trobar tots els seus temes d'interès, sobretot parlant de Mallorca, de la societat mallorquina, però també de feminisme, de llengua, de literatura, etc.
Suposo que també era una manera de poder comunicar-se amb la gent que la llegia.
Sí, i tant, i sabeu que feia comunitat, com dic, aquests comentaris, i quan va morir, el primer que se va fer va ser un acte, una jornada sobre blogs i literatura a Buges, si no vaig malament, a la Fundació ACA, i va venir gent de Catalunya, del País Valencià, va venir en Vicent Partal, que és el director de VilaWeb, en aquesta jornada d'homenatge a ella.
Moria el 2009, naixes que ensenyat, el passat 16 de juliol de l'any passat, el 2025, Pollença la feia filla il·lustre, i a banda d'aquest any, naixes que ensenyat, d'aquesta exposició que fins l'octubre es pot veure a Pollença, tenim entès que Pollença ha de dedicar un carrer a la seva memòria. Quin serà? Quan serà?
Bé, això ja depèn més de l'Ajuntament. Jo no estem molt clar que sigui un carrer. Crec que l'acord de ple de que se li havia de dedicar un espai permanent. Uh-huh. Perquè no sé si ha hagut... No sé si està clar que sigui un carrer, no sé això. Hi ha una comissió de nomenclàtor de Pollença i supos que això... vull dir, encara és un tema que crec que està una mica pendent de confirmar-se. Si no vos ho puc dir ara mateix. Però vaja, que el compromís és i que se farà qualque cosa, et segur. Si no és un carrer, serà una plaça, un edifici, qualque cosa.
Sabem si seria enguany, no se sap encara.
L'ideal seria que se fes dins l'any, però bé, suposo que aquestes coses també s'han d'anar tramitant i donar el procés com més aviat se pugui, millor. Però bé, també és vera... Sí, no, anava a dir això, que també ara és oficialment l'any que has ensenyat, però han sortit idees que tal vegada no se faran dins aquest any, però... Però bé, que ja està bé que se vagin allargant perquè no se deixi de xerrar d'ella, també.
Clar.
Exacte, el que anava a dir jo, que si finalment se li dedica un carrer o un espai, servirà perquè futures generacions manco se demanin qui és en aquest que ha ensenyat i puguin conèixer més sobre la seva vida, la seva obra i tot el llegat que va deixar per Pollença.
Totalment, totalment, és així. Sí, jo crec que ho hem aconseguit, que com a mínim s'enxerri més aquests dos darrers anys i a veure si aconseguim que no baixi.
Al voltant d'aquesta exposició hi haurà qualque activitat més sobre això que ha ensenyat? Ho saps, Miquel?
Sí, que ha previst que se faci qualque... un petit cicle de xerrades, suposo que ja serà més de cada setembre o octubre, però diria que encara està per anunciar.
Per tant, en xerrarem més endavant. Avui hem volgut destacar aquesta exposició que des de fa ja un grapat de setmanes es pot veure al Club Pollença i que encara hi sou atents de visitar-la perquè es podrà veure més enllà d'aquest estiu fins al mes d'octubre una mostra dedicada a qui és la filla il·lustre de Pollença, Nascesca Ensenyà, que ens deixava el 2009. No hem volgut xerrar amb en Miquel Amengual, historiador i també un dels qui va impulsar aquest nomenament com a filla il·lustre d'en Xesca Ensenyà, que va ser l'any passat. Moltes gràcies, Miquel.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Gràcies. Idò, i ara arribam a les 5, arriben els companys dels serveis informatius amb la darrera actualitat i després hi tornam en la tercera i darrera hora de Tento.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.